si els arguments que té al cap Xavi per salvar la temporada, perquè s'ha complicat molt.
Dia 2, suposo per tu també, Jordi, que has mamat tant del
bueno,
club.
És un partit fotut, però és una mica... El Màrius també ha fet una radiografia bastant... molt encertada, però és una mica el que deia l'Àngel al principi també, no? Al final això ha sigut com el final d'un procés, no? Portem molts partits que a vegades millor, a vegades pitjor, però que la cosa no acabava d'anar, no? I avui ha sigut una mica el colofón d'això, no? Hòstia, és que clar, abans ho comentàvem a fora, no? Tu els 10 minuts vas perdent 2-0 precisament per dues errades conceptuals molt importants en el futbol, la línia de l'entrada sense pressió, amb molt d'espai a darrere, el porter colat a la porteria, són moltes coses que són difícils a vegades d'explicar i d'entendre, no? I això després et condiciona tot el partit, però esclar, aquí a davant tens el Madrid, que precisament si alguna cosa té és que és molt bomba això, si li deixes espais, el deixes córrer i no fa res per evitar això, et matarà, i als 10 minuts t'havia matat, i clar, la situació és complicada, i ara és una mica és el que deia el Màrius també, no? Jo crec que el Xavi, òbviament, jo penso que en aquests moments té que continuar, però s'ha de fer alguna cosa, té que buscar alguna solució. No hi ha per dir que és que si guanyarem la Champions o no la Champions. No, hem de fer alguna cosa per guanyar dijous i després intentar guanyar el diumenge amb el Betis i després el següent, i després ja ho veurem el que passarà.
Bueno, és que aquí tothom...
hem d'anar pas a pas, hem d'anar a poc a poc i hem d'anar fent les coses i oblidant-se de les històries.
Ara que dius això, és que aquí tothom s'atreveix. Ara em passen des de la redacció d'Esports un tuit de l'unionista de Salamanca que diu, creemos.
No, esclar.
Clar. No, ells estan aprofitant, clar, no, creemos, no, clar, no, ells no, han no, pensat, no. Hòstia, nen, aquí tothom,
però,
tothom ja.
Però tu abans, ho has dit, és una qüestió ara també de tocar de peus a terra, d'humilitat.
Humilitat.
I d'anar començant a guanyar cada partit.
O sigui, a mi la frase de, queden tres títols que ha dit Xavi, no fotem,
home. Algo hem de canviar, eh? I algo hem de fer, i algo s'ha de fer, perquè esclar, és clar.
Però què faries ara, 4-4-2 per reforçar la defensa? Vull dir que és una qüestió de sistema, no de jugadors, canviar peces.
Jo no hi entro amb això, perquè, però escolta, alguna cosa hi ha que fer. Ja començar a tindre estabilitat, perquè si no començarem a parlar, no començarem a mirar en l'aire, sinó que començarem a mirar en sota.
A l'Atlètic Bilbao.
I això ja comença a ser preocupant, i això és el que hi ha que intentar evitar.
No sé el que s'ha de fer, però sí sé el que no s'ha de fer. I si tu saps que el Real Madrid és perillós, corrents, no el deixes córrer. Jo recordo quan el Pep dia, escolta, cap passada de risc, que és quan la roben, corren i ens creen perill, perquè el Real Madrid és el millor equip a l'hora de córrer. El Real Madrid als 10 minuts podia estar 3-0.
Sí.
Simplement corrent.
Tranquil·lament.
No, clar, i a més, has d'impedir que corregui l'equip rival.
I això,
si ho treballes, t'ha de sortir. Te pots equivocar una vegada, però que en 10 minuts t'hagin trencat 3 vegades.
Inacceptable.
I acabo amb l'alineació que tenen. Vull dir, ara és el Madrid el que no té referència. El Madrid no té nou ara. Per tant, si tu jugues tan avançat, hòstia, t'arribaran de segones línies. Si no ho pares, si no hi ha molta pressió, et maten. I han corregut. És que han corregut, aquest és el problema.
Però és que, a més, avui treus un equip amb 4 migcampistes per tenir la pilota, per no perdre-la, com diu l'Àngel.
I no la tens en 10 minuts, clar.
I els primers, crec que fins al minut 13, la possessió era de 70-30 pel Madrid.
I t'havien fotut dos gols, ja.
I el Barça t'acaba ràpid, com si estés perdent 0-1.
Jo no sé el que ha de fer, perquè ja és difícil canviar, perquè és que ja ho ha intentat en moltes circumstàncies, en molts sistemes, que si els dos laterals, que si els tres centrals, que si amb tres mitjos, que si un a la banda, que si l'altre a l'altra banda, que si l'altre ara quatre, jo crec que ja li queda poca cosa. Perdó. Aleshores, jo no sóc partidari, perquè no sóc radical, de dir, hòstia, ja el fotaria fora. No ho sóc. Jo crec que li donaria un marge, potser un parell o tres de partits, evidentment, no ho sé, però el que està clar és que el que ens ha ensenyat avui és que ha fet tot el contrari que s'ha de fer contra un equip com el Madrid. És a dir, si tu vols fer aquesta pressió, que jo crec que per això ha avançat les línies tant, perquè volia pressionar i perquè les línies estiguessin juntes, perquè no hi hagi separació, doncs ha avançat la defensa, és un error, perquè si el que porta la pilota al mig del camp no està ben pressionat, tenint en compte que en punta tens a Vinícius i a Rodrigo, perquè clar, no tens dos carretons que després et pots girar i pots arribar, no, que mira, dos tios que van molt ràpids.
Deixa'm sentir un moment Deco, el director esportiu del Barça, a veure què diu a Movistar.
Felicidades al Madrid, ¿no? El Madrid que ha hecho un partido espectacular, ha hecho un gran partido. Nosotros no hemos conseguido contrastar lo que tenían de fuerte el Madrid, tenía Vinicius en profundidad y también a Rodrigo, o sea, sabíamos que tenía esta jugada de peligro, tiene jugadores de calidad, pero no hemos sido capaces de neutralizarlos.
Cuando ha marcado ese gol Lewandowski ha parecido que el Barça podía levantarse, pero no ha sido así.
Sí, la verdad que con 2-1 nosotros daban la sensación de que podíamos mejorar e intentar luchar, pero el 3-1 creo que nos ha hecho bastante daño.
Deco, quiero preguntarte qué significa esta derrota tan contundente para el futuro inmediato del FC Barcelona.
Perdona. Es un título que queríamos ganar. Es una derrota dura, perder 4-1. Además, un partido que no hemos sido capaces de luchar. Es derrota dura, pero es una final que queríamos ganar, no hemos conseguido. Hay que seguir, hay que pensar en la Copa ya, que tenemos ya jueves, y seguir adelante. No hay nada más que hacer, trabajar y seguir adelante.
Hemos visto a Xavi abatido, con un gesto muy serio. También hemos visto cómo el presidente Joan Laporta le abrazaba. ¿No os habéis movido de vuestra postura sobre el entrenador del Barcelona o esta derrota tan abultada os puede plantear algún tipo de duda?
Yo creo que esta pregunta no tiene ningún sentido. Al final hemos perdido un partido, una final. Eso no es el momento para hablar de esto. Mister sigue con toda confianza de entrenador, de presidente, de la dirección deportiva. Es una derrota dura, sí, que hay que analizarla, hay que pensarla, hay que discutirla, pero es una derrota que no cambia nada.
Habéis quemado ya, digamos, la bala, entre comillas, de fichajes con la incorporación de Roque. ¿Cómo pensáis apoyar o ayudar a sacar esta situación un poco de cierta depresión del equipo?
A ver, creo que el tema de Felipe no nos toca solo al Barcelona, ¿no? Creo que hay bastantes equipos en la misma situación. Es un tema que todo el mundo sabemos, es público. Nosotros no tenemos de momento capacidad para fichar y así es la realidad.
Gracias.
Nada.
Però és el que diu Deco, a la línia del que us explicàvem, l'inici del Tu diràs, confiança de moment en Xavi Hernández, no es prendrà cap mena de decisió i tampoc hi haurà declaració del president Joan Laporta, de moment. Ha parlat Xavi, ha parlat Deco, ha parlat el capità Sergi Roberto, que hem escoltat també en el flash a Movistar, i de moment poca cosa més. Viatge de tornada, refredar els ànims i a veure què passa dijous a Salamanca.
Ja acabo, només fer alguna referència d'algunes incongruències que hem vist, perquè clar, després del partit doncs veus moltes coses. És a dir, si tu saps, per exemple, la línia avançada, perquè vull pressionar i tot això, tenint en compte els dos jugadors que tenen en punta el Madrid, doncs si el que porta la pilota no està ben pressionat, sempre pot aixecar el cap i només a posar pilotes a l'esquena dels defensors, doncs ja et guanyen l'esquena perquè són ràpids. Una altra, tenint en compte que ja Vinícius juga més pel mig, potser...
Bueno, aquí t'han enganxat el primer gol. Potser, ningú el marcava, el primer gol, el mig.
Central i Condé, no? va matar a Oriol Romeu com a pivot referència d'allà, perquè tal, el va cargar. Ara jugues sense referències, jugues amb tres, no saps si és Gundogan, no saps si és De Jong, no saps si és qui, si és Pedri el doble pivot, si ara juga... Vull dir que ha anat donant moltes voltes a tot plegat, no? I quina és... amb quina solució s'hauria de quedar? No ho sé, però potser la de l'any passat. Defensar, porteria, zero, i escolta, com a davant tens bons jugadors, igual arribes.
Deixa'm saludar també un altre protagonista en aquesta nit, mentre compartim taula amb la Xavi Alonso, el Jordi Roura, el Dani Solsona i també amb el Molló i el Saperes, és l'Ernest Folch. Hola, Ernest.
Hola, Aleix, hola a tots, què tal?
Què tal? Bona nit. A veure, ara sentíem el Màrius, que estava emprenyat com una mona.
L'he sentit.
Tu fa temps també que aquí el Tu diràs els dimarts, ens expliques que, no?, que això no va bé, que no ho veus clar. Com t'has quedat avui, Ernest?
Bueno, doncs bastant com el Màrius, no? Decebut, perquè realment a aquest partit li passa una cosa que és que si tu l'intentes mirar fredament, dius, escolta, mira, el Barça avui ha perdut senzillament una final de la Supercopa contra el Madrid, i això et pot passar, diguem, no? I pots perdre una final, pots perdre el mes de gener, i de fet al Barça li queden encara dos grans títols per disputar. El problema és que això arriba en un context molt determinat, en què ja hi ha moltes veus que adverteixen des de fa temps que aquest equip no juga res, que està salvant partits tots per la mínima, gairebé a la desesperada, i realment un dels problemes és que les veus crítiques gairebé són acusades de mal barcelonistes, cosa que és una pràctica, per cert, que veiem en aquest club des de fa ja molts anys, no? Llavors, l'entrenador s'ha fet seu aquest discurs i el que veiem és que, bueno, és que bàsicament el problema que té Xavi en aquests moments és que els fets no casen amb les paraules, des de fa ja moltes setmanes, és a dir, Xavi diu una cosa a la roda de premsa, però això no ho veiem reflectit al camp. Escolta, 24 hores abans del partit d'avui encara deia Xavi que aquest Barça era millor que el de l'any passat. Aquesta és una idea que jo crec que només hi ha un ésser humà al món que la sostingui, que és l'entrenador del Barça, no se la creu ningú més, diguem, no? Llavors, jo crec que aquest és bàsicament un dels problemes que té el club, que és que els fets no casen ja amb les paraules, no? Ja.
Tu el faries un canvi a la banqueta, Ernest?
Mira, és que jo crec que l'eix que el primer que s'ha de fer és un diagnòstic. O sigui, abans d'actuar, has de saber què et passa. Això val pel Barça i val pel metge de capçalera que tens a la cantonada, diguem, no? O sigui, jo crec que el que ha reflectit aquest partit és que hi ha una crisi que és a tots els nivells, diguem, no? Evidentment, per mi, els primers són assenyalats són els jugadors, eh? Hi ha molts jugadors que per mi tenen un nivell que és impropi del Barça. Evidentment, el gran assenyalat és Xavi, i és sobre el que se centraran, diguem, totes les crítiques, totes les acusacions, etc. Però per mi seria injust també centrar-ho tot en Xavi. Injust i molt poc precís, diguem, no? Perquè aquí hi ha hagut una direcció esportiva que, primer, absolutament inestable, és a dir, en els últims mesos han passat fins a 3 responsables d'aquesta secció esportiva. La que acaba d'arribar al club li va fitxar l'entrenador 2 jugadors, un dels quals no volia obertament, i es va, diguem-ne, elaborar aquest concepte que hi havia una gran plantilla, un plantillón, per dir-ho en castellà. Bé, aquesta idea també ha mort avui, la idea que el Barça té una gran plantilla. I per últim, doncs el responsable d'un desastre com el d'avui, inevitablement, també és el president i la junta directiva. Escolta, aquí hi ha hagut un triomfalisme que li ha fet molt de mal al Barça des de fa molt de temps. És a dir, el club no és capaç d'elaborar un discurs humil i a l'alçada del que té, i s'atreveix a pronunciar la paraula sextet amb un gran triomfalisme. Escolta, 24 hores abans del partit d'avui veiem una celebració del president de la victòria contra l'Osasuna com si el Barça hagués guanyat la Champions, no? Llavors, jo crec que aquesta mena de missatges són molt preocupants, a banda que hem activat unes palanques per fitxar alguns jugadors mediocres, alguns que no juguen com Vitor Roque, i al final, escolta, el preu que hem pagat per Lewandowski, Ferran, Vitor Roque i Rafinha són 232 milions d'euros. Llavors, el club ha optat per un curtterminisme que és cremar-ho tot per tenir resultats a curt termini i posar una pressió sobre tota la institució molt gran. Quina és la culpa de Xavi per mi? Haver acceptat això. No haver-se rebel·lat contra això. Haver acceptat el discurs i haver acceptat aquest curtterminisme, que crec que és molt perillós. I també crec que l'eix, per últim, que, home, diguem, si tu vols exercir un lideratge força del club, s'ha de veure a les bones i a les madures. I el que no pot ser és que en una nit com la d'avui el president del Barça no doni la cara.
Totalment.
Això no pot ser, perquè, escolta, li retreiem a Bartomeu, jo crec que amb molta raó, que s'amagava quan hi havia crisi, i ara veiem que la porta, que li retreia també això a Bartomeu, està fent exactament el mateix. Avui és una nit molt dolorosa en què crec que el soci aficionat al Barça vol, com a mínim, tenir el consol de tenir explicacions. I la veu de Deco està molt bé, l'acabo de sentir, però això és absolutament insuficient. És a dir, jo crec que avui hi ha una gran decepció i el club ha de parlar. I el club no és ni Deco, ni Xavi, ni els jugadors. El club és qui el dirigeix. Llavors, jo crec que avui trobo molt a faltar aquesta veu, sincerament.
Sí, sí, I en això ja estic totalment d'acord. Ernest, en seguim parlant, gràcies per la trucada d'urgència també, dimarts que ve t'espero aquí a veure si ho hem paït d'alguna manera d'aquí 48 hores.
Gràcies a vosaltres i bona nit per dir alguna cosa.
Bona nit per dir alguna cosa, sí, un quart de 12. Jo trobo faltar avui...
Independentment, jo també em semblaria correcte que el president sortís a parlar, però estem parlant del partit d'avui, estem parlant del partit d'avui. Escolta, jo he trobat a faltar més quasi a Jordi Alba que a Bussi. Fixa què et dic, eh? Clar, si tu jugues amb un lateral que s'incorpora molt bé a l'atac venint des del darrere i en canvi no té 1 contra 1, no sap driblar 1 contra 1 des de parat, per què cony li fas avançar la posició i el col·loques allà dalt com a extrem? És que són principis elementals del futbol. I això és el que a mi em posa negre. Quan estic veient un partit dic, una altra vegada està el pobre xaval ahí, allà avançat. Si quan fa mal, com Jordi Alba feia mal, és quan arribes, no quan estàs. Quan estàs i tens 1 contra 1, sí, però és que no té 1 contra 1 des de parat. Aleshores ha d'arribar, no d'estar, i estava tot el rato d'estem parat. I això l'entrenador ho ha de corregir, perquè no és el primer partit, són molts partits els que està fent això.
Sí, i això també perjudica en defensa.
Clar.
Perquè, bueno, perds un efectiu.
Si parlem dels jugadors, perquè estava dient a l'Ernest, bueno, no tota la culpa la té Xavi, els jugadors tampoc estan al nivell. Quin jugador està al nivell? Ara parlaríem i diríem, potser cap, o potser algú, perquè ni Araujo està bé, ni l'altre està bé. Però no estan bé en general com a conseqüència de que l'entrenador no els hi està traient el rendiment o els està marejant massa. Ara canvio, ara poso, ara trec el Lamin, ara poso el Rafinha, ara poso Ferran Torres, ara poso l'altre, ara jugo amb tres, ara jugo amb quatre...
En els dos ara... casos és responsabilitat de l'entrenador.
Sí, sí.
En els dos casos és responsabilitat de l'entrenador.
Que la responsabilitat és de l'entrenador. Hi ha equips que estan rendint molt millor tots els jugadors, que semblen millor del que realment estaven rendint temporades enrere, perquè l'entrenador pues, ha tocat aquesta tecla. I Xavi no arriba a trobar la tecla. No l'arriba a trobar perquè els jugadors no estan al 100%, perquè em dius, és que n'hi ha tres que estan bé. Bueno, però és que no hi ha ningú que està bé.
No, però després hi ha casos o al final l'equip no funciona per moltes coses, no? Perquè pots analitzar casos concrets. Totalment d'acord amb el Valde. El Valde no ha sigut mai de parat dibrar la millor el Jordi Alba sense ser que ell la seva gran qualitat és l'arribada i té que arribar amb velocitat. Això és un exemple que per tant ja limita molt l'atac per una banda, però això crec que ho parlàvem el diumenge passat, el cas de l'Oriol Romeu. Ja no ho vull centrar en l'Oriol Romeu, vull centrar en la figura del pivot. Avui, per exemple, crec que els primers 10-15 minuts que ens han fotut els gols hem pressionat horrorós a dalt. Per què? Perquè hi havia un moment que tu estaves allà i deies, hòstia, qui és el pivot? Qui és l'interior? Qui salta? Qui... I per tant, hòstia, ens hem de replantejar que no hi ha una figura, no hi ha el pivot clar que hi havia a principi de temporada. I per tant, això és un altre problema que li sumes a un altre, després un altre que està en baixa forma, després el central que no sé què, el porter que no... no... Hòstia, i al final l'equip no va. Però són coses, jo crec que aquestes dues són... el pitjor comentar lo del Valdi, que és claríssim, però jo crec que la figura tindrà molt clar allò que parlàvem, crec que el dimensió passat ho parlàvem, de l'equilibri.
Hauria d'intentar recuperar-lo.
Hauríem d'intentar recuperar-lo, perquè ara ens ha quedat clar que no podem portar ningú, no? Han dit que no es pot fixar
ningú. No.
Pues, escolta'm, aquesta
avui.
Figura l'hem de recuperar, perquè hòstia, no està el Gavi, no està lesionat, fora. Pues hem de recuperar algú que tingui algun altre tarannà diferent, perquè si tu analitzes avui el més del camp del Madrid i el més del camp nostre, i escolta'm, ni amb agressivitat, ni físicament, ni res, home,
Avui al mig del camp de Barça, com deia el Molló, era per tenir la pilota, piloteros, i vinga, i passar-te-la, i tocar-la, i no l'has tinguda.
I falta, jo crec que falta caràcter i energia. Ha sortit el xavalet, ha sortit Fermín, ha fotut 3-4 entrades, ha hagut un moment que se li han tirat a sobre els del Madrid i no ha anat ningú dels del Barça a posar-se allà al davant i a defensar-lo. No, això és un equip. I aquest detall, i l'altre, diu, no, home, aquí passen coses.
Sí, no, anava a dir que per mi el pitjor és la sensació de desconcert que transmet l'equip, no? Perquè ja no és equip gran o equip petit, no és que sigui el Madrid, és que venim de patir amb el Barbastre, de patir amb l'Almeria. És a dir, no hi ha un partit, ja, la distància respecte als partits bons s'ha fet tan gran que no saps a què aferrar-te, no? Perquè si el Barça va jugant bé però algun resultat no és bo, hòstia, si fas un bon partit però no l'acabes de treure, pots tenir la confiança de dir, bé, la línia és ascendent i els resultats acabaran arribant. Però és que crec que tots podem comptar amb una mà els partits bons d'aquesta temporada, no? Els que vam dir ja del setembre del Betis i l'Anvers, el de l'Atlético de Madrid...
Sí.
I tot això...
Però van ser minuts, eh? No és un partit complet.
No, per això, però dic que quan anem pensant en els partits bons, es van espaiant cada vegada més, i les explicacions que hem escoltat de Xavi han estat gairebé les mateixes, no? Ho havíem parlat i no ha sortit, errors individuals, les lesions, els jugadors que han de tornar, que ja han acabat tornant, i al final això et fa dubtar i dir, hosti, si sempre són les mateixes explicacions i la situació no millora, és el que fa que sigui una mica preocupant tot plegat.
A veure, Frenkie de Jong, un altre veu del vestidor a Movistar.
¿Por qué no hemos venido en buena dinámica?
No, me refiero durante la temporada. Estaba siendo un Barça irregular, estáis lejos en el campeonato liguero, me refería a eso.
Ya, yeah, eso sí, pero es que no hemos venido en mal momento porque acabamos de, no sé, ganar 4 partidos seguidos y yo creo que eso no es mal momento, pero sí que hoy ellos han sido mejores, superiores y han merecido ganar. Toca recuperar, levantar y sobre todo mejorar mucho.
Això és el que diu Frenkie de Jong. El que volia dir és, no, l'hem agafat tallat, no? De dir, no me digues que hemos venido en mala dinámica porque veníamos de 4 victòries seguides,
sí,
no?
Ella ha pogut... Quines victòries, no?
Sí, les 4 victòries són Almeria 3-2, sí. Les Palmes 1-2, Barbastre 2-3 i Osasuna 2-0. Sí, són les 4 victòries seguides.
Però fixa't, sape que era la segona millor ratxa de la temporada.
Sí, perdona, sí, sí, sí. Però és que si tires cap enrere, si te vas a Joan Llorca, si te vas a tots els partits, és que és tota la temporada, a excepció d'aquells dos partits que van semblar que dos els 2-5-0 i fins i tot posaria la primera part frente al Real de Madrid, que per mi també va ser molt bona, però la resta és que, guanyar...
És que veníem de la derrota contra l'Almeria, que va ser un Xavi, va fotre, no? Semblava que fotia un pal com per dir això ha de canviar, i en els partits següents la reacció no l'hem acabat de veure. El Barça ho havia anat trampejant fins que ha vingut un rival important i la patacada ha sigut a l'alçada de l'equip.
És que fixa't, la primera derrota, crec que ho apuntaves durant la transmissió,
sí, és el clàssic.
Des de llavors, el Barça ha guanyat 8 dels últims 15 partits.
50%.
Bueno, són unes xifres que no són pròpies del Barça.
És que ho tinc aquí davant. I quins 8? 0-1 a Noeta.
Sí, no, clar.
Que no em vas mereixer guanyar. 2-1 a l'Alavés, que va anar del canton duro per un penal. 2-1 al Porto. Encara vas tenir alguns moments de reacció, però se t'havien fotut 0-1 i t'havien complicat la Champions. 1-0 a l'Atlético. Que sí, ens l'agafem com un bon partit, però l'Atlético va poder empatar-te a l'últim minut. Recordeu que és Iñaki Peña, diria, no hi ha qui treu alguna ocasió clara, sí, sí, l'Atlético sí. Et podria haver fotut l'aigua a casa.
Però seria després... una línia de partit que dius... No?
Sí, sí. Però després d'això ja venen aquests 4 que hem dit ara. L'Almeria patint, les Palmes patint a última hora, Barbastre patint una mica i Osasuna l'altre dia. Vull dir, és que són aquests 8 partits, els que ha guanyat el Barça.
De fet, si vols t'ho remato amb 3 dades més. El Barça ha començat perdent 8 dels últims 13 partits. Clar, comences sempre a remolc. Per què? Perquè no jugues bé. Perquè no estàs bé. Perquè si no, de què s'avançaria el rival? És molta casualitat que sempre se t'avanci. Ha tingut el marcador en contra en 12 dels 28 partits de la temporada. És a dir, gairebé la meitat has anat a remolc. També, per què? Perquè no estàs bé, perquè no jugues bé. I el Barça ha engaixat 34 gols en els 28 partits d'aquesta temporada.
És que la pregunta que fas tu, Molló, segurament és la pregunta a la qual no tenim resposta en general, no? El per què. No? Perquè Xavi repeteix això de no hem entrat bé al partit. Això l'hem sentit moltes vegades. I diu, hem de fer autocrítica. Sí, no sé si l'han fet,
n'hem fet tanta que ja no funciona.
Continua entrant malament en els partits.
No es nota.
Hem fet coses, avui també ha tornat a dir, ho havíem treballat i no ho hem fet. És a dir, els jugadors no han fet el que... Per què els jugadors no fan el que tu has treballat? És que al final aquests per què es van acumulant i no tenim resposta. I Xavi, hem de fer autocrítica. Hosti, jo em crec que ell la fa o que la pugui fer. Però si després això no es tradueix en res, en una millora...
El problema és que a cada partit s'ha de fer autocrítica. Llavors és molt complicat fer autocrítica a cada partit.
Aleix, s'ha complert el que molts en els whatsapps diuen... Cuida el Madrid, es pot fer un estropici...
Sí. Durant la setmana a mi el Pichi m'escriu a vegades i ja m'ho havia dit. Pitoniso Pichi.
No, és Pitoniso, és veure un equip que fa més gols que tu i que rep la meitat de gols que tu. Que té una dinàmica guanyadora i que ha perdut un partit de tots els que ha disputat. Si tu n'has perdut 5 i n'has empatat 5 més.
I que sap a què juga. I crec que el Barça ha arribat un moment que els jugadors estan marejats. Jo crec que els jugadors estan marejats,
sí?
Ara mateix no saben.
Però de què? D'ordres tàctics, de sistema?
Sí, de variacions, de si juga un, juga un altre, si un dia jugues d'aquesta manera,
si
juga
l'on...
És que m'ho han treballat.
Però si
tu treballes una setmana...
Però si el sabem de memòria, l'11, ja.
Bueno.
Avui t'ha canviat Ferran pel quart migcampista, però la majoria eren els mateixos, o no?
Sí, però ara hi ha Pedri, ara ja veurem si jugarà Araujo a la dreta, jugarà al mig, i ara si juga Valde o jugarà, arribarà Cancelo, o posarà... I Lamine desapareix i l'altre i tal. Vull dir que ha arribat un moment que jo crec que els jugadors, clar, tu dius, és que he treballat aquesta setmana el que anem a fer contra el Madrid. No, és que tu has de treballar sempre, i contra el Madrid faràs alguna modificació. No, faré tot el contrari del que venia fent. Són ràpids, doncs ara avanço les línies. Vale, ja anem bé. No juga Vinícius a l'esquerra, doncs segueixo posant Araujo. No pots bé, si no pressiones el passador...
Però això m'has de dir que són errors de concepte d'entrenador, exacte, de no llegir exacte. Bé un partit. Clar,
sí,
clar,
sí, doncs, sí. Escolta, Ancelotti fa 4 moviments, més o menys, eh? Escolta, a vegades posa Bellingham més a l'esquerra perquè pugen molt els laterals o el que sigui, el desplaç, després ell va movent-se i tal, o a Vinícius, escolta, i canvia jugadors. Ara jugarà Modric, ara jugarà Kroos, en funció de si jugues contra el Barça per tenir més la pilota, més el control, posaré a Kroos, posaré dos que treballin fort, a Tchouaméni i a l'altre, i a un altre dia. Però no fot invents raros. El dia que va fotre l'invent raro, que va fotre a Modric de delanter centro aquí al camp del Barça...
No, al Bernabéu 0-4.
Al Bernabéu 0-4.
El dia 0-4.
No, i ell l'Ancelotti, crec que ho han comentat una vegada, no? Ell, el gran canvi, el va fotre al principi de temporada quan va fotre el Bellingham. Sí. Ell, el Madrid no havia jugat mai, pràcticament aquest rombo, i tothom deia, hòstia, que no hi ha el Benzema, que ui, que ara, que no sé què, i li ha trobat la posició, ha jugat d'una altra forma, i escolta'm, i això té molt de mèrit, perquè al final tu t'has d'adaptar al que tens, i ell ho ha fet,
bueno, ha perdut,
i ja està.
I ho ha mantingut.
I ha perdut Militao, i ha fotut Nacho i Rüdiger,
i Courtois.
No, i això és un avantatge i és un mèrit d'ell. I jo crec que ara nosaltres el que hem de fer, això que l'any passat tant es criticava, no, és que hòstia, és que són molt sòlids defensivament. Bueno, doncs igual és que hem de tornar això.
El problema del Barça no és això. La defensa actual, com pots tornar això?
Si ho hem parlat moltes vegades, he dit que era enmascarar el problema del Barça, dir que Lewandowski està malament, que se creen les ocasions de gol però es fallen, que no tenim efectivitat, era enmascarar el que està passant veritablement, que el que està passant veritablement és que ha rebut una quantitat de gols més del doble de la passada temporada, en mitja temporada ha rebut més gols que en tota la temporada passada, i ahí està el problema greu del Barça. Després, si fas més gols millor, però òbviament en els gols que està fent el Barça són més que suficients si defensivament estigues com l'any passat, sense cap mena de dubte.
Sí, sí.
Doncs el problema està ahí, i el problema està ahí, s'està acrescentant 4 vegades, ara ja no te fan un gol, te'n fan 4.
I són els mateixos.
No.
Els mateixos defensors.
Això és el que més inexplicable.
Clar, perquè són els mateixos.
Tornem a això, hem d'intentar tornar a tindre el que tenia l'any passat, defensivament parlant, eh? I després ja ho veurem.
Després ja ho veurem.
11:27, fem una pausa, agafem aire i continuem, que la nit de ràdio és llarga. Ara seguim aquí, el Tu diràs.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. El teu món són les finances i la tecnologia.
A la Barcelona Finance School presentem el màster en innovació i fintech i el màster en corporate finance, amb pràctiques professionals en empreses líders en un entorn tecnològic i innovador. Aprofita ara el 30% de descompte matriculant abans del 30 de gener. No et quedis sense la teva plaça. Transforma el teu coneixement en impacte. Informa't ara a barcelonafinanceschool.com.
És que tu me das mucho más de lo que pido.
Per tot el que ens dones, tu mereixes tot i més. Gama Mazda Volkswagen, ara amb més equipaments, pintura metal·litzada, càmera posterior, sistema bits audio, sistema d'arrencada sense clau i més, tot de sèrie. Descobreix més al teu concessionari Volkswagen.
Momento Sarsa Volkswagen, sarsa.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Vine a veure en primícia Auto 88, el nou Fiat 600, 100% elèctric, més sostenible, més llibertat, amb fins a 600 quilòmetres d'autonomia, més tecnològic i amb una càrrega molt més ràpida. Apropa't i descobreix-lo a Auto 88 La Maquinista, concessionari oficial Fiat, i sol·licita el teu test drive a auto88.com.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
A Superwagen trobaràs un equip sencer dedicat a tu. Vehicle nou, ocasió i taller oficial amb mecànica, carrosseria i pintura. Superwagen és el teu concessionari oficial Volkswagen. A Sabadell, carrer Ramon Casellas 130 i a superwagen.es. Encara no tens el teu Volkswagen?
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Es que tú me das, es mucho más de lo que pido.
Per tot el que ens dones, tu mereixes tot i més. Gama Mazda Volkswagen. Ara amb més equipaments. Pintura metal·litzada, càmera posterior, sistema bits audio, sistema d'arrencada sense clau i més. Tot de sèrie. Descobreix Maz, el teu concessionari Volkswagen.
Momento Sarsa Volkswagen. Sarsa.com.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 500 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
Setmana del quilòmetre zero a Covesa.
Comença l'any estrenant
un Ford Puma per 18.800 euros
o un Ford Focus per 19.995 euros
amb etiqueta Eco
i les millors condicions de finançament.
Només a Ford Covesa.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa. A Romakuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romakuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Are you drunk enough?
A RAC 1.
Now that's what I'm doing.
Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
I hide now to skills that I'm ruined, cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, stop teasing me.
Aquí seguim, 11 i 34 minuts de la nit, una nit trista, decebedora del Barça en aquesta final de la Supercopa d'Espanya. L'estem comentant, entre d'altres, amb l'Àngel Pichalonso, el Jordi Roura i el Dani Solsona, i també amb el Molló i el Saperes. Entra Laia Coll a l'estudi. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, perquè tenim reaccions del campió de la Supercopa, del Real Madrid.
Sí, comencem escoltant Carlo Ancelotti, que avui ha superat els 263 partits de Zinedine Zidane a la banqueta del Madrid, es converteix en el segon entrenador amb més partits de la història i porta ja 11 títols, un Ancelotti que diu que han sigut, òbviament, justos campions.
Queríamos ganar, creo que hemos ganado con mérito, lo hemos empezado muy bien. Hemos aprovechado de la línea alta, Al principio hemos encontrado Vinicius en un momento extraordinario, o sea, es un partido extraordinario.
Després sí que ha parlat de partit més igualat, i això sí, per tots aquells que pensin, que diguin que el Barça ha guanyat, ha perdut sense despentinar-se, Ancelotti diu que no ha estat una victòria gens fàcil.
Creo que el resultado ha sido un resultado rotundo, pero el partido, teniendo en cuenta que hemos marcado dos goles, entonces nos hemos adelantado muy pronto. Después, el 2-0, el partido hasta el 4-1 ha sido un partido abierto, donde nosotros, obviamente, se utilizaba más la contra, ellos manejaban bien el balón, nos ha costado recuperarlo. Si pensamos que ha sido un partido fácil para nosotros, sencillo, nos equivocamos.
Y un últim document que ha parlat de quina és la clau, quin és el secret del seu equip.
Clave és l'ambiente que todo el mundo es capaz de generar, es un ambiente sereno, motivado, todo tiene su papel, pero lo hemos hecho bien hasta ahora. El peligro llega, por cierto, y tenemos que ser listos cuando llegue el peligro.
Es increíble, aquest senyor pot haver perdut 0-4 o guanyar 4-1 i està igual, tio. I gestiona igual.
Fenomeno, és un crec.
No, realment no sembla un gran entrenador, però ho és.
Sí.
Ho és. Un gestor brutal. El que ha aconseguit com a
no
futbolista...
Quasi no guanyar
clar,
res.
Com a futbolista i com a entrenador.
A tots els països.
PSG, sí. Bayern, Madrid... Hòstia, realment...
Té totes les grans lligues.
Itàlia, també.
I t'ho explica, no? Hemos aprovechado la línia avançada, és a dir, ha llegit el partit, al revés.
Oye, encara avui t'ha dit molt, que no diu res, vam estragar el... bien, contentos, bien, si equipo, tal...
Ho fas bé?
No, és veritat, ho dic. Si guanya com si perd, i ja està.
No, i per donar-li mèrit a Xavi, per no...
I no el mata, al contrari.
Ha dit, partido después equilibrado, tal...
Això és elegant.
No, és molt llest.
Ara, com és el futbol... Que dijous se'n poden anar cap a casa de la Copa, al Metropolitano.
Sí.
No?
Sí. Però és menys dolorós.
I a més a més, el que no hem dit encara, Vinícius ha fet 3 gols.
Sí. Mira, un hat-trick. L'han escollit MVP,
òbviament, no? Òbviament ha estat l'MVP del partit. 3 gols, hat-trick, avui n'ha tingut prou amb la primera meitat, i fins ara en els 15 clàssics que havia jugat Vinícius havia fet 15 gols, és a dir, que avui... Ai, 15 gols, no havia jugat 15 partits, havia fet 3 gols, és a dir, que avui ha fet els mateixos gols que portava en els 15 primers clàssics que havia jugat. I com a MVP de la final, després ha comparegut en roda de premsa i li han preguntat pel seu comportament, perquè recordareu que quan hi ha hagut l'expulsió d'Araujo, que ha sigut just davant de la banqueta del Barça, Ferran Torres s'ha aixecat, l'ha assenyalat, també Sergi Roberto ha intentat anar allà a posar pau, hi ha hagut una mica de picabaralla petita, però al capdavall picabaralla. Doncs el fet és que Araujo ha sortit després en imatges, m'estic fent un lío, que Vinícius ha mirat a la banqueta del Barça i els ha fet un 4-1 amb la mà, per això ha provocat la ira dels jugadors del Barça. Doncs bé, Vinícius en sala de premsa ha reconegut que no és un sant, això sí, que no sempre ell té la culpa de les coses.
Yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo, porque al final sabe que va a salir en la prensa que Vini ha hecho eso, que Vini ha hecho la otra cosa. Intento al máximo estar muy tranquilo y centrado en el partido para poder hacer las mejores cosas para mis compañeros, pero a veces no soy solo yo, claro que yo no soy un santo, a veces hablo demasiado, a veces hago regate que no deben hacer. Però estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo.
Autocrítica d'aquella manera, no?
Sí, però no li havíem escoltat mai de dir, dic coses que no he de dir, faig dribblings que no he de fer, és a dir, jo és l'autocrítica més important que li he escoltat fer. Ara, si a sobre no tingués això, hòstia...
Per mi,
perquè és un jugador
continua sent un impresentable quan
sí,
juga a futbol,
li falten moltes llums,
un autèntic impresentable amb els rivals, com a company de professió, amb les aficions rivals.
Aquest any està més calmat, l'Eix, diguem-ho tot.
Sí, però avui, per exemple, a mi no m'agrada gens seva actitud.
Hem perdut l'antídoto Vinícius en aquest partit.
Sí. És que avui no estava ben aplicat l'antídot.
Avui també al final jo crec que Ancelotti diu que me'l posen, no? Si sempre sé que estarà a la banda, doncs escolta, juga més centrat.
Avui ha estat ràpid, avui he vist a Vinícius ràpid. Fins ara el veia que encara no estava bé, però avui ha donat la sensació ja que estava ràpid. Clar, amb espais,
Ha fet el que ha volgut. Tenim acta de del partit, Molló?
Sí, ara que estàvem parlant d'aquesta trifulca, mira, de l'expulsió d'Araujo, ho dic perquè, per exemple, en el penal hi ha alguns experts que diuen que no és penal, diu Martínez Munuera que el penal és por su, i la targeta por sujetar a un adversario en la disputa del balón derribándole.
És que és molt clara la imatge, no?
Bé, jo sujetar li posa la mà a sobre, eh? Sujetar. I per mi la segona... encara més discutible, diu fue molestado por el siguiente motivo Araujo derribar de forma temeraria un contrari en la disputa del balón.
El toca la rasquillada amb els tacs,
però el toca, sí.
I
amb la punta de la bota l'acaba,
si el
toca, l'acaba rascant.
Si el toca bé,
li pot fer mal.
Li pot fer mal
i
formell, eh?
En el minut 40, José Ramón de la Fuente Morató fue expulsado por el siguiente motivo protestar de forma clara y ostensible una decisión mía saliendo del banquillo.
Una més, a la banqueta del Barça. A cada partit hi ha protestes, grogues o vermelles. Això també és un símptoma, sens dubte, del nerviosisme.
Quantes
que hi ha, no?
Quantes en porta, Xavi? Almenys 15.
Moltes, va, de memòria no ho sé, però
de
moltes.
De targetes anàveu per aquí ja per la quinzena, sí.
En les dos anys, que ha d'estar a la banqueta.
Sí, des de que va arribar.
Són moltes, eh?
Sí.
Per cert, que Araujo no podrà jugar dijous a la Copa per complir aquesta sanció.
Sí? Bueno, no sé, sí. Això ja m'he perdut al final. Sí, eh? Val. Doncs una baixa important també contra l'Unionistes de Salamanca. A mi em fa...
Avui en dia, Aleix,
una por,
aquest no partit. Hi ha cap jugador que sigui important, una baixa que sigui important amb el Barça. Perquè és igual que jugui un calat.
Ja, no, és igual.
Si et preocupa que Araujo no pugui jugar contra l'Unionistes...
No, a mi em fa molta por el partit de dijous. Molta por, perquè el Barça aterrarà dilluns amb la Caraja, dimecres... El partit és a quarts de vuit, per tant, viatjar el mateix dia no sé si ho faran. Potser viatges dimecres o si viatges el mateix dia serà, sí, potser sí que ho pots fer-ho, però ja arribaràs allà al migdia, jugues a quarts de vuit del vespre. A mi em fa molta por aquest partit, perquè t'has d'aixecar en dos dies. I quins entrenaments pots fer en dos dies? Poca cosa pots fer.
No, mama, ara estàs tan malament, estàs amb la moral tan baixa, estàs tan trist que tot et pot semblar una muntanya. Però escolteu-me, el Barcelona té que anar allà el mateix dia o el dia abans o quan sigui, té que anar allà i té que guanyar.
Sí, pot ser abans del partit.
I té que guanyar, ja està. Sí. No, al final, escolteu-me, no... ho té que resoldre segur.
Demà ho veuràs d'una altra
manera. I si no, sí que tindrà un problema.
Demà ho veuràs d'una altra manera.
Segur. Ho veuré més negre encara.
Per cert, parlant de la Copa d'aquest partit de dijous, el Madrid jugarà més tard, a 2:15, al camp de l'Atlètic de Madrid, per tant, un altre derbi madrileny. I abans del partit, Ancelotti ja ha confirmat que Lunin serà el porter titular i després del partit ens ha donat una altra notícia, que Kepa retornarà en el proper partit de Lliga diumenge que ve el Bernabéu, que el Madrid rep l'Almeria.
Endavant.
Ei, ho explica tot.
És un fenomen.
Ha de guardar-se, no?
Quan tot va bé, tot va bé.
Ho pregunteu, ho explico.
No, ja ho diu perquè així sí, els jugadors estiguin tranquils. No m'ho preguntis.
Que no hi hagi debat a la premsa ni a la plantilla, ja ho dic i ja està, tu. Mira, demà ja, en principi, hi haurà bones notícies pel Barça, alguna bona notícia potser demà. La Laia se'n va cap a Londres al The Best. Demà hi ha la gala The Best de la FIFA. I què, hi haurà bones notícies pel Barça o no?
Sí, hi haurà bones notícies pel Barça. Bé, si no, malament rai, perquè Aitana opta a guanyar el premi de Best a millor jugadora de la temporada. És la gran favorita per davant de Jenny Hermoso i Linda Caicedo del Real Madrid. Aitana serà demà a la gala de Londres. No fa falta dir per què mereix guanyar aquest premi. Ha guanyat ja la pilota d'or, premi a millor jugadora de la temporada de la UEFA, campiona d'Europa amb el Barça, campiona del món amb la selecció espanyola, MVP de la Champions, MVP del Mundial, és a dir que arguments sobradíssims. Aitana serà demà aquesta gala del The Best a Londres. També hi serà Jonathan Giraldez, que opta el premi a millor entrenador de la temporada en categoria femenina. Competeix juntament amb Emma Hayes i Sabrina Bigman. I també hi serà Cata Coll, que opta a guanyar el premi a millor portera. Aquests hi seran segur. Falta per veure quines jugadores que formaran part de l'11 ideal de la UEFA hi seran. També alguna jugadora més hi haurà. I el que no sabem encara és la representació institucional, perquè estàvem pendents del que passés avui a l'Aràbia Saudita. Per tant, el resultat d'avui no hi ajudarà molt, i també de veure com arribava l'expedició del Barça, perquè en teoria l'arribada de l'expedició del primer equip masculí des de Riad està prevista al voltant de les 7 del matí, i l'expedició cap a Londres sortirà després de l'entrenament del femení. Per tant, haurem de veure què passa demà. Del primer equip masculí només hi ha Gundogan, en aquest cas nominat, que opta a entrar al millor 11 de la temporada, i en aquest cas pels mèrits del City. A part d'aquest protagonisme blaugrana en la gala de demà, Messi, Haaland i Mbappé estan nominats al The Best masculí, Guardiola, Inzaghi i Spalletti al millor entrenador masculí, i a millor porter hi opten Bonu, Courtois i Ederson. Hi ha una cosa que em crida l'atenció i és que en categoria femenina es compta un any, d'agost del 2022 a agost del 2023, però en categoria masculina només es compta des que es va acabar el Mundial de Qatar del 22, és a dir, des de pràcticament del gener del 23 a l'agost del 23. És a dir, que és un debès que premiarà el millor jugador en mig any. És una cosa molt rara.
Això t'anava a preguntar, Laia. El Jonathan no ha marxat encara, no?
No ha marxat encara. Marxarà a final de temporada.
El juny se n'anirà cap a Washington.
S'ha de buscar també un relleu a la banqueta.
Sí.
Com a mínim a la del femení.
Bon viatge, Laia. Demà ens ho expliques des de Londres.
Molt bé, bona nit.
Vinga, gràcies.
Per ser, per la teva tranquil·litat, Araujo compleix la sanció a la pròxima Supercopa.
Val.
Per tant, la competició, la Supercopa, pot jugar la Copa dijous contra l'Unionistes.
Jo pensava que si no és una sanció greu de més de 4 partits, es complia la mateixa competició. Però bueno, en principi...
Si l'any que ve no la juga, doncs ja...
Bueno, és que aquest pas, pensa que la juguen finalista de Copa i campió de Copa i primer i segon de la Lliga. Si el Barça no és primer i segon de la Lliga, no anirà a Aràbia l'any que ve. Vull dir que potser aquesta sanció d'Araujo s'acumula en unes quantes temporades. Tuit d'una de les persones importants de Joan Laporta, Jordi Finestres, una de les mans dretes del president del Barça, acaba de fer una piulada. El Barça també és més que un club per la seva capacitat de resistència i resiliència al llarg de més de 124 anys d'història. Ja. Dol molt perdre, però són molts i apassionants els reptes que ens deparen i que ens enfortiran al barcelonisme. Els hem de viure tots junts. Força Barça en un dia com avui. Això és el que diu Jordi Finestres, una de les persones més properes al president Joan Laporta. Missatge que ha volgut enviar també a les xarxes. És una de les poques reaccions institucionals que hem tingut avui. Més enllà de l'Adeco, ningú més ha dit absolutament res. Hem de parlar de què ha de fer el Barça a partir d'ara. M'agradaria aprofitar que tenim el Jordi Roura, que en deu haver viscut alguna d'aquestes al llarg de la seva trajectòria al club, de dir, escolta, què s'ha de fer o què vau fer en aquella ocasió, no? Posar com a exemple el que va passar en aquell temps. Però primer farem una última pausa abans de la mitjanit i de seguida seguirem parlant d'aquesta derrota avui dolorosa del Barça i de cap a on ha d'anar ara el club, perquè dijous comença a haver-hi el pròxim repte, que és la Copa del Rei.
Tu diràs amb Aleix Pariser. El teu món són les finances i la tecnologia.
A la Barcelona Finance School presentem el màster en innovació i fintech i el màster en corporate finance, amb pràctiques professionals en empreses líders en un entorn tecnològic i innovador. Aprofita ara el 30% de descompte matriculant-te abans del 30 de gener. No et quedis sense la teva plaça. Transforma el teu coneixement en impacte. Informa't ara a barcelonafinanceschool.com.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí. Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Estàs buscant la moto dels teus somnis? Aprofita les ofertes de Motovivo i estrena moto. Tota la gamma KTM, Husqvarna, GasGas, CF Moto, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi a Motovivo, on també trobaràs una àmplia selecció de motos d'ocasió i un exclusiu espai dedicat a equipament i complements pel motorista. T'esperem a Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 63. Visita'ns a Motovivo. Vine a veure en primícia Auto 88, el nou Fiat 600, 100% elèctric, més sostenible, més llibertat, amb fins a 600 quilòmetres d'autonomia, més tecnològic i amb una càrrega molt més ràpida. Apropa't i descobreix-lo a Auto 88 La Maquinista, concessionari oficial Fiat, i sol·licita el teu test drive a auto88.com.
Diuen que juga com s'entrena. A Citymob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. La final la juguem plegats. 40 marques amb una ciutat al darrere. Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny. Per demostrar-te que res no és impossible, supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. Vols un Nissan Qashqai? Romauto té 15N Connect automàtics, seminous, per només 27.500 euros, finançats amb Flex 4D. Vine a Romauto abans que s'esgotin i estalvia't fins a 6.000 euros. Romauto, concessió Nissan líder a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió, fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 500 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
Setmana del quilòmetre zero a Covesa.
Comença l'any estrenant
un Ford Puma per 18.800 euros.
O un Ford Focus per 19.995 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només a Ford Covesa.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa. A Romakuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romakuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Tu diràs. Amb Aleix Pariser. We don't wanna believe it, that is all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know that we should have known better, we kept on trying.
9 minuts i la mitjanit, aquí seguim. Molta atenció perquè ara us expliquem una d'aquelles oportunitats que valen molt la pena i que volen rapidíssim. Escolteu bé perquè arriben els HRB Days de la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Només del 15 al 28 de gener, és a dir, des de demà dilluns i fins al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Tots mereixem una oportunitat, però és que aquesta volarà. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya del 15 al 28 de gener. A veure, Molló, aclarim això de l'expulsió d'Araujo, perquè...
Demano disculpes perquè he fet una consulta que no ha estat correcta. Es compleix dijous.
Sí, eh?
Sí, sí.
Val.
Ha canviat això i una expulsió a la Supercopa, per tal que es compleixi, perquè, clar, com que la Supercopa la jugues potser un any i no jugues fins al cap de 10 anys o no la jugues mai més, doncs quedarien sancions sense complir i la federació va canviar i es compleix a la Copa. Vaja, es compleix a la següent competició que tinguis, després de la Supercopa.
Ah, sigui Lliga o sigui Copa. Té lògica, perquè si no, clar, imagina't, Osasuna o Betis, que van a la Supercopa un cop cada 10 anys, fotre unes terrascades allà, quedar-se a gust fotent terrascades i no complirien sanció. No, vull dir que té certa lògica.
Sí, que si no hi hagués Copa, Lliga...
Seria la Lliga.
Seria la Lliga.
La següent competició.
Entenc que sí. Sí. Va, a la següent competició de la Federació Espanyola de Futbol, o que...
no competició europea.
No europea, vull dir, sí, correcte. Val, per tant, Araujo no anirà a Salamanca. Endavant.
L'Unionistes ha guanyat aquest cap de setmana.
Que sí. Van guanyar fa 4 dies aquí el Johan Cruyff 0-2.
No
me l'espantis més.
Aquest partit de dijous em fa una por tremenda.
Som a la persona.
I el camp és de gest artificial.
No fotis. No m'enganyis.
De última generació.
No em poseu més polcos. A veure, que tenim el cap d'esports de la Vanguardia al telèfon, Joan Josep Pallàs. Hola, Joanjo.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Mira, com a mínim no perdem el sentit de l'humor ja. Després de 2 hores de llepar-nos les ferides, com a mínim, no?, el sentit de l'humor, diguem si ens aixeca els ànims a tots. Què? Com t'has quedat?
No, jo en principi esperant que algun dia em truquis quan, per celebrar una bona notícia, perquè sempre... Sempre que em truqueu dic, hosti, gabinet de crisi una altra vegada.
Ja, però, no, però pensa que no és culpa meva, és del Barça segurament, eh?
No, sí, és que la reflexió que has de fer immediatament és que hi ha com una mena de déjà vu infinit amb el Barça, que és com si tornés a la casella de sortida cada cert temps. És com jo jugant al parxís, que sempre que estic allà a punt d'arribar a dalt em maten la fitxa i vinga, torna a començar. I és una mica ja desesperant, la veritat.
Realment avui, el Pou deia, ha tocat fons, espero que ja hagi tocat fons al Barça, que no pugui anar pitjor, però realment avui ha estat trist, no?, tot el que hem vist sobre la gespa. Joan.
Aquest tipus de frases de el Barça ha tocat fons les carrega el diable, eh? Jo també t'ho dic, perquè... Sí, sí. Amb el Barça ja des de fa massa anys jo crec que això de tocar fons s'està convertint en una experiència recurrent, i jo crec que igual la mirada hauria de ser molt més àmplia i mirar una mica cap a on va aquest club, un club és una mica més d'una mirada més àmplia i més general, fer la fotografia una mica més àmplia, perquè jo crec que la fotografia del club no és bona, fa ja molt de temps i no ha millorat, i el primer reflex és el primer equip, perquè realment el que s'ha vist avui ha sigut lamentable, lamentable en tots els punts de vista, des de el discurs previ a invocant el corifisme, que després s'esvaeix al minut 10 amb dos gols perquè la teva aposta ha sigut absolutament errònia i els jugadors tampoc t'han respost i no hi ha per on agafar-ho, la veritat. I també per la imatge del club, que al final doncs te'n vas a un país com aquell, convius amb els xerics, t'asseus amb ells, fas excursions... vull dir, tot plegat a mi m'entristeix bastant, perquè crec que és una crisi que va més enllà d'un partit, perquè ja són masses crisis, i quan hi ha masses crisis potser és una cosa estructural. A mi és obvi que, i és tentador i és lògic que es faci l'anàlisi del partit d'avui, però tard o d'hora haurem de fer una mirada una mica més àmplia del que està passant amb aquest club, perquè jo crec que això no ve d'avui, ve d'una cosa que s'arrossega des de fa anys.
Sí, jo de fet he trobat a faltar la porta, per exemple, avui, no?, el president, el màxim mandatari, que donés la cara avui en una nit molt trista, i que el barcelonista espera respostes i espera solucions, no?
Sí, però si és per fer declaracions d'aquest optimisme ja que és fictici, que sempre és des d'un triomfalisme, des que va treure la pancarta aquella, fins totes les declaracions que fa són com si visqués amb una realitat paral·lela, no? Perquè veu el club amb uns ulls que ell i els seus incondicionals la veuen, però a mi em costa molt de compartir-la, i en fi, jo crec que pot parlar, però jo crec que diguem que els discursos ja han deixat de ser efectius, i que aquí el que es demana són fets, i aquí els fets no arriben.
I tu què faries a partir d'ara? Sí, quina solució li veus a això?
Jo estic a la barrera, jo soc periodista, jo intento fer crítica constructiva, però no sé quina és la solució, perquè...
Però aguantaries Xavi, per exemple, que és un debat que s'està tenint, evidentment, no? Sempre s'apunta.
És que no hi ha calés per posar un altre entrenador. Sí. I l'entrenador
Rafa Márquez, podries posar.
Sí, home, però llavors jo crec que hi ha Rafa Márquez, si a Xavi el que se li posava en dubte fins i tot des de la presidència, perquè sabem que la porta no era la seva primera aposta, era que li faltava experiència, llavors Rafa Márquez per què el posem? Perquè té amics a la casa. Jo crec que hem de ser una mica més seriosos. I parlant de calés, jo, per exemple, em fascina o em sorprèn que Vitor Roque no jugui cap minut. O sigui, si l'hem pagat a preu i l'estem comparant des de la propaganda del club amb Romario, amb Ronaldo, etc., i no juga ni un minut ni a les semifinals ni a la final, de què estem parlant? Si la inversió és alta, protegim el jugador? Però llavors per què el fitxem? No estem per protegir jugadors, necessitem... mides d'urgència, I si el club, amb la situació financera que està, decideix fer una aposta econòmica com aquesta, per projectes de pacient, per tenir paciència amb jugadors, em sembla un tir absolutament errat. No estic dient que el jugador no sigui bo, o sigui, no ho sé si és bo o dolent, però si gastes aquesta fortuna i el club està com està i l'equip està com està, utilitzem-lo, perquè si no són diners dilapidats, almenys en el curt terminisme. No sé, tot plegat em sembla que desconcerta molt i desorienta molt, i jo ja porto molts anys i estic una mica ja saturat d'aquest tipus d'anàlisis sobre el club, perquè realment no veig millora, no veig evolució en cap sentit.
No, si ets pessimista pel que queda.